suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 2 quarts de 5 a Ràdio Sant Vicenç.
Hola, benvinguts i benvingudes al grup, un programa dedicat a persones que cuiden i a persones que estan elaborant el dol per la pèrdua d'un ésser estimat. Recordem que la idea d'aquest programa va sorgir de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Vicenç per arribar a la màxima gent possible. El programa d'avui tractarà sobre una eina interessant, molt accessible per tothom, i anirà dedicat a aquest cop a cuidadors i cuidadores de persones amb algun tipus de demència, en aquest cas, per exemple, Alzheimer, i parlem d'una eina molt potent, que s'ha investigat molt durant els últims anys i en la cura o en la intervenció contra l'Alzheimer, que no és cap medicament amb un nom difícil de pronunciar ni res per l'estil, sinó que és la música. Avui parlem de l'efecte de la música emocionalment i fins i tot cognitivament, mentalment, amb persones amb la malaltia d'Alzheimer o amb algun tipus de demència. Veurem casos pràctics, casos de veritat, escoltarem com sempre el conte i acabarem amb una frase d'un dels neuròlegs que ha dedicat més anys a investigar l'efecte de la música al cervell. Veurem maneres pràctiques d'aplicar el poder de la música amb el nostre familiar en el dia a dia. I moltes altres coses més. Moltes gràcies per ser una setmana més. Moltes gràcies. Comencem el grup.
El conte del grup.
Avui el conte que us he portat es titula La finestra de l'hospital. Dos homes, que estaven molt malalts, ocupaven la mateixa habitació en un hospital. A un d'ells se'l permetia estar assegut una hora totes les tardes perquè els pulmons drenessin els seus fluids. El seu llit donava a l'única finestra de l'habitació. L'altre home tenia que estar tombat tot el temps i no podia asseure's com l'altre ni podria accedir a la finestra. Els dos es parlaven molt de les seves dones i familiars, de les seves cases, dels seus treballs, del servei militar, d'on havien estat de vacances, etc. I totes les tardes, l'home, que es podia sentar enfront de la finestra, es passava el temps descrivint el seu company allò que veia a través de la finestra. Aquest només vivia per aquells moments on el seu món s'expandia per tota l'activitat i el color del món exterior. El fet de poder escoltar sobre el món exterior, imaginar-se'l tal com se'l descrivia el seu company, era el que li donava vida a aquesta persona, a aquest pacient que segueix lluitant tot i el dolor i tot i les coses dolentes que li estaven passant. La finestra donava un parc amb un molt bonic llac, ànecs, i jugaven a l'aigua mentre els nens anaven jugant amb els seus vaixells que posaven suaument a sobre de l'aigua. Joves que s'estimaven anaven agafats de la mà entre flors de cada color de l'arc de Sant Martí. Grans i antics arbres feien un paisatge molt bonic i una fina línia del cel sobre la ciutat es podia veure a la llunyania. Mentre l'home a la finestra descrivia tot això en amb un exquisit detall. L'home, de l'altra banda de l'habitació, tancava els seus ulls i imaginava aquesta preciosa escena. Una càlida tarda, l'home de la finestra va descriure que hi havia al carrer una quantitat de... O sigui, hi havia molts músics amb instruments tocant, aunque, tot i que l'altre home no podia escoltar la banda de música, se l'imaginava tal com li anava narrant tot, amb pèls i senyals. Els dies i les setmanes van anar passant. Un matí, la infermera va entrar per trobar-se el cos sense vida de l'home del costat de la finestra, el qual havia mort tranquil·lament mentre es dormia. El seu company es va posar molt trist i va trucar al doctor perquè es portessin el cos. Tan aviat com va considerar apropiat, l'altre home va preguntar si es podia traslladar al costat de la finestra. La infermera va acceptar molt gustosament i després d'assegurar-se que l'home estava còmode, el va deixar sol. Lentament i dolorosament es va recolzar sobre una garradera que hi havia per poder apropar-se a la finestra i donar un cop d'ull per primera vegada fora de la finestra. Finalment, tindria la possibilitat de veure tot el que el seu company li havia descrit durant tots aquests mesos amb els seus propis ulls. La sorpresa va venir quan va mirar per primera vegada cap a fora i es va retorçar lentament. Es va donar compte de que davant de la finestra hi havia un grandíssim mur blanc i li va preguntar a la infermera què havia passat. I la infermera li va explicar que l'home que hi havia al llit i que ja havia mort, li havia estat descrivint un paisatge imaginari per tal de pujar-li els ànims i que no es rendís. Ell només volia animar-te, li va dir la infermera amb un to molt càlid. Em sembla un conte molt bonic i que ens parla de que moltes vegades no és necessari tenir la salvació o la solució, sinó que una persona que ens la inspiri, que ens la transmeti, ja és suficient per aconseguir-ho. És molt important la paraula, és molt important, en aquest cas, avui parlarem de la música, de qualsevol expressió que emocionalment pugui ajudar la persona a tirar endavant, independentment dels problemes que tingui en el seu dia a dia. Avui parlarem del poder de la música i del poder de la paraula.
El quadern de notes del grup.
I avui al quadern de notes del grup parlarem de la música i de quin paper juga contra l'Alzheimer. Hi ha molts estudis, molts estudis científics en els últims anys en què han demostrat millores, però no només a nivell d'estat d'ànim, no només a nivell de socialització amb els companys, com si fos una activitat lúdica o recreativa, per exemple, quan es practica en residències o en centres de dia i de més, sinó que fins i tot s'han trobat estudis, he trobat investigacions i s'han parlat d'investigacions en les que ha millorat fins i tot el seu estat conductual, és a dir, persones que tenien símptomes conductuals, d'agressivitat o d'ansietat o de depressió, 3 o 4 setmanes de sessions de musicoteràpia han mostrat unes millores considerables. Es tracta, en realitat, d'una forma d'intervenció no farmacològica i no invasiva que té un baix cost i que no té contraindicacions i que es pot portar a la pràctica amb facilitat, perquè avui parlarem de la musicoteràpia que s'aplica en general, però també la musicoteràpia que podem aplicar nosaltres com a cuidadors i com a cuidadores. La musicoteràpia fins i tot ha demostrat millores a nivell cognitiu, a nivell de memòria, a nivell d'atenció, concentració, fins i tot. i diguéssim que hi ha fàrmacs que existeixen actualment per tractar l'enfermetat d'Alzheimer, n'hem parlat aquí al programa, però moltes vegades només frena una miqueta, però no modifiquen el curs de la malaltia, només en frenen el progrés. No? No obstant, hi ha tractaments que reben persones afectades i que poden pal·liar algun dels símptomes i millorar la seva qualitat de vida. Hi ha altres teràpies, com aquesta, de tipus no farmacològic, que són un bon complement per poder afavorir el benestar de la persona afectada en aquest cas. Són tractaments que poden aportar beneficis, fins i tot en aquest cas hem parlat de molts beneficis, però hi ha un que també és bastant curiós, que és la millora en la comunicació de la persona amb el seu entorn. No sé si heu vist alguna vegada i si no, us convidaria que ho busquéssiu a YouTube, El poder de la música en persones amb Alzheimer, que hi ha diferents casos. Hi ha un cas d'una ballarina, que passa que no se l'he portat aquí perquè no puc mostrar imatges sinó so, però hi ha el cas d'una ballarina de ballet que se li posa, que està amb Alzheimer, amb un deteriorament molt avançat, i se li posa la música que ella ballava quan era jove i li canvia absolutament la cara, comença a ballar a la seva cadira de rodes i és molt emocionant i molt espectacular. Una persona que està asseguda en una cadira de rodes, en una cantonada, sense ganes de parlar amb ningú i d'interaccionar amb ningú, i que de sobte pues, comença a ballar i li canvia absolutament la cara. S'han demostrat, altres estudis també han demostrat els efectes de la música en el cervell. La nostra capacitat de percebre, de produir i de gaudir de la música és una característica universal present en totes les cultures i que ens ha acompanyat al llarg de la vida. La música és una experiència sensorial, també amb nosaltres, tant amb nosaltres com amb la gent gran. És una experiència sensorial, motora, perquè ens activa, cognitiva, com dèiem abans, fins i tot amb millores cognitives, i sobretot emocional, molt potent i molt diversa, que un ésser humà pot gaudir. I la música està molt, molt present en el nostre dia a dia i activa les nostres xarxes cerebrals. Té una enorme capacitat per evocar records. No? Per exemple, avui parlarem de la música que escoltaven les persones amb Alzheimer abans i que li poden portar molts records. Vam parlar en programes anteriors de la reminiscència, no? I com el parlar sobre coses anteriors, antigues, pot ajudar la persona a millorar. En els últims anys, l'impacte emocional i cognitiu de la música en les experiències subjectives, sobretot de persones amb malalties neurodegeneratives, ha rebut una atenció experimental i científica creixent, com us deia. Hi ha estudis, ja us he parlat abans d'uns quants, però també hi ha estudis que fins i tot parlen de que la música pot arribar a influir no solament en persones amb deteriorament cognitiu, sinó a la població general, pot arribar a influir en el nostre sistema nerviós autònom i estimular el nostre funcionament cognitiu i activar el cervell involucrant-lo simultàniament en un treball múltiple de diferents regions del cervell. Per tant, ens podem fer la pregunta de si la música pot tenir un efecte positiu en les persones amb Alzheimer. I tot els estudis apunten i les evidències apunten a que l'utilització de la música en persones amb Alzheimer per tal d'estimular la seva funció cognitiva, baixar la depressió i millorar la qualitat de vida, és molt clar. És molt clar que és així. En el cas de persones amb demència, l'efecte estimulant de la música es veu particularment potenciat si les cançons són significatives per elles i hi ha una vinculació emocional amb els seus records, les seves vivències. Per tant, és important que fem un treball o fem una feina de recopilar aquelles cançons, la banda sonora de la seva vida, podríem dir, no? Aquelles cançons que formarien part de tota la llista de cançons que la persona ha escoltat al llarg de la seva vida, en els moments més feliços, la música amb la que ballava quan era jove o música que ha sonat de fons en moments importants, molt importants, de la seva vida. I a continuació, m'agradaria compartir-vos un fragment d'un programa que es va fer dedicat a la música i a l'efecte de la música amb les persones amb Alzheimer, i a continuació el comentarem.
Bueno, pues ella era una persona medio pacífica. Tenía momentos muy pacíficos, pero bueno, había veces que ella estaba de mal humor, no te quería hablar y sobre todo había bastante problema y hubo bastante problema a la hora de acostarse. A esa hora de acostarse, ella le costaba muchísimo trabajo. Entonces, cuando le empezaron a hacer la terapia, ella cambió totalmente. A mí me sorprendía muchísimo que una persona cuando tiene Alzheimer, que no conoce a la familia, que no sabe cómo te llamas, que vienen sus hijos, que los ve, que no sabe indicarte cómo se llama, sin embargo, cuando a ella le ponían la música, que era una música que aquí elegían, sino era una música que su familia le había elegido, que ella había conocido de joven y en su etapa que había estado viendo, entonces ella se transformaba totalmente, ¿no? Porque ella era una cara de satisfacción y una alegría, vaya, increíble. Lo que a mí me sorprendía muchísimo es que se acordaba el título de esa canción. Sin embargo, pues a nosotros no sabía decirnos cuál era nuestro nombre, ¿no? Porque ella ha sido una persona que le ha gustado mucho la música y el baile. Se levantaba y cogía a Pepe para bailar. Y bailaba con Pepe. Y ahora era totalmente otra persona. Es decir, cambiaba su semblante de cara, su está y todo. Y sobre todo cuando ella a la hora de acostarse se ponía un poco que no había manera de convencerle, pues le ponían su música cuando cenaba y se iba pacíficamente y agradablemente hasta su dormitorio y era totalmente, vaya, otro cambio. Ella, en ese momento que estaba escuchando la música, te iba comentando, oh, qué bonito esto, oh, Granada, que no sé qué. Y te hacía un comentario, pues como yo te lo estoy diciendo a ti.
Mío, ¿qué estáis haciendo?
Disfrutando mucho, contigo.
Yo me quedaba con muchísima satisfacción, porque yo pensaba que el dar un paso y traer a un familiar aquí es muy duro, pero cuando tú ves que ha sido para mejorarla y para que ella, la terapia que le están haciendo, es mucho, le ha hecho cambiar muchísimo en positivo y tener mejor calidad de vida, yo pienso que eso nadie se debe oponer a ello. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo de este tema era que aquí en el centro hay muchísimas personas con esta enfermedad que son los que caminan continuamente toda la mañana y toda la tarde o todos los días, ¿no? Yo veía que Pepe le ponía los cascos y conseguía que esta persona se sentase y se tiraba allí ahora sentada, lo que yo nunca había visto, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues igual que le cambiaba el semblante de mi madre, le cambiaba esta persona. Y yo he visto personas que se le han puesto el casco, que tú has llegado, le has dicho buenos días o buenas tardes, y no te han contestado, y en el momento que han estado escuchando a ellos la música, ellos han comenzado a hablar. O bien de lo que han estado escuchando, o otras cosas, o qué bonito, pero es decir, su mente le despertaba, lo que fuese. Yo no le puedo explicar, pero de luego transformado totalmente así. He visto gente que a lo mejor han estado comiendo y no querían comer y le han puesto sus cascos y ya han empezado a ir y le han dado de comer estupendamente y cuando ha pasado tres cuartos de hora, una hora de la música y le han quitado los cascos, ha sido una persona que se ha quedado pacífica, no alterada ni nada, es decir, que es una terapia que no solamente a ellos le pacifican en ese momento, sino que es una terapia que dura.
Bueno, és un tall molt, molt interessant que ens parla de l'aplicació de la musicoteràpia en residències, en una residència en concret, Andalusia, i em va semblar interessant portar-lo perquè ens fa reflexionar molt, no? Perquè al final els cuidadors a casa no teniu
a vegades certes eines, no? I aquesta eina és molt interessant. O sigui, el fet de posar els cascos a una persona i escoltar música que a ella li agrada o que sempre li ha agradat i que canvi absolutament la seva actitud sense que tinguem que enfadar-nos amb aquesta persona o perdre la paciència o tenir que medicar-la o tenir que... Bueno, és impressionant, no? Hi ha un vincle molt important, existeix un vincle molt, molt important entre la música i les emocions. I la música potencia l'evocació de records, d'emocions viscudes, d'experiències viscudes. I bueno, jo crec que el primer serà intentar saber quin tipus de música li agradava a la persona i quins cantants, quina música popular s'escoltava a la seva època i si hi ha algun gènere musical o cantant que li agradi especialment, si li agrada ballar, si li agradava cantar, si cantava en algun... a un cor, etcètera, etcètera. No? I això ja ho veurem a la capsa d'eines amb eines més pràctiques i més concretes. Però crec que és una teràpia o un mode de teràpia que pot ajudar a calmar la persona, a tranquil·litzar la persona, a equilibrar la persona emocionalment, i aquest és un dels objectius més importants per un cuidador o una cuidadora per poder ajudar a la persona, al seu familiar.
La capsa d'eines del grup.
I continuem, hem parlat de la teoria i ara intentarem parlar dels 10 consells per gaudir de la música, la musicoteràpia, però la música en general a casa, no? Per poder ajudar a la persona que cuidem, de la que tenim cura, que tingui alguna malaltia degenerativa com l'Alzheimer. Tenim evidències que la musicoteràpia, conduïda per un terapeuta especialitzat, doncs afavoreix l'autorregulació emocional, la comunicació i fins i tot la part cognitiva, com dèiem abans, aspectes físics, aspectes de tot tipus, no? Benestar, autonomia, etc. Però què podem fer quan no tenim accés a aquestes sessions o senzillament volem millorar com tenim cura a casa de la persona que estimem i com podem acompanyar la persona perquè gaudeixi de la música, per ajudar-lo a relaxar-se o millorar el seu estat d'ànim. Pues aquí us dono 10 consells que us poden afavorir per tal de fer una sessió de musicoteràpia a casa. El primer és trobar la música de la seva vida. És a dir, com dèiem abans, a la secció anterior, preguntar-li sobre la música que va ballar, que va escoltar de jove, que l'ha acompanyat en moments importants de la seva vida, música amb la que ha tingut experiències molt satisfactòries. Va molt bé trobar músiques que han sigut populars. Podem fer una recerca a Google que va ser popular quan la persona tenia entre 18 i 25 anys, perquè és el moment, segons diu la reminiscència, en el que fixem records amb més intensitat. També comprovar si la música la relaxa o l'estimula la persona. Observar quina música la posa més tensa, quina música la relaxa més, per tal d'acabar fent llistes per poder aconseguir emocionalment el que volem de la persona, no? Sobretot en moments en què estigui una miqueta més alterada, música, una llista de música que sabem que la relaxa, per exemple, no? Preparar un equip portàtil. Avui en dia tenim moltes opcions, no? Però, per exemple, els auriculars, ja siguin Bluetooth o ja siguin per cable, que estiguin connectats a algun dispositiu, que tinguem programes com Spotify, com YouTube, que amb, bueno, bases de dades amb cançons que puguem trobar a internet i que puguem utilitzar-les en qualsevol moment donat amb auriculars perquè la persona estigui bé i ho pugui gaudir. També buscar el lloc ideal, buscar el lloc que li pugui anar bé a la persona, on hi hagi les millors condicions, un espai tranquil, que no hi hagi sorolls, amb llum natural, amb una temperatura adequada, que la persona se senti còmoda i agradable i pugui prendre profit de la música que està escoltant tranquil·lament. Oferir-li la música adequada en el moment adequat, és a dir, la persona necessita relaxació perquè està una mica agitada, doncs, busquem la música que més li relaxa, que la persona tingui opcions per poder escollir la música que vulgui, si pot, i si no és conscient, doncs, que puguem escollir nosaltres la que, ja coneixent a la persona, considerem que necessita en aquell moment. Ajustar el volum a la seva comoditat. Si el volum està molt baix i la persona té problemes d'audició, potser no ho escoltarà. Si està molt alt, és possible que l'acabi irritant i molestant, no? Llavors hem d'assegurar-nos d'això. Les minisessions que podem fer a casa de musicoteràpia no han de durar més de 20 o 30 minuts, perquè si no la música acaba perdent el seu efecte. És important no deixar la persona sola escoltant la música. No és una tirita, això. No és una cosa que podem deixar i marxar, sinó que hem de gaudir de l'experiència amb aquesta persona, no? Perquè la persona, si s'emociona, ha d'estar acompanyada de les persones que estima, no? Perquè si no es perd l'efecte. És important compartir aquestes minisessions amb la persona. És molt important. I, evidentment, a nosaltres mateixos també ens hem de dedicar uns minuts al dia d'escoltar música i gaudir també de la mateixa fórmula que apliquem amb la persona que cuidem, també l'hem d'aplicar amb nosaltres i dedicar-nos uns minutets que ens puguin ajudar a gaudir de la música. Nosaltres hem de predicar amb l'exemple, hem de gaudir de la música igual que volem que la persona gaudeixi de la música de la mateixa manera. Dit això, espero que aquests consells us serveixin i pugueu començar a aplicar la música com una eina per ajudar a la persona i millorar la qualitat de vida, sobretot de la persona de la qui teniu cura.
La reflexió final del grup.
I avui, per acabar el programa dedicat a la música, us he volgut portar, a part de la frase final, una història molt bonica que em va sorprendre i que em va agradar moltíssim i vaig voler portar sempre alguna vegada a aquest programa. I avui que parlem de la música, doncs és el moment. No té res a veure amb l'Alzheimer, no té res a veure amb les malalties neurodegeneratives, però sí amb l'autisme. I és la història de Hikari Oe, el fill d'un escriptor japonès, Premi Nobel, Kenzaburo Oe. Va ser un cas en el que, contra les opinions mèdiques, el pare i la mare van decidir seguir endavant l'embaràs, que comportava complicacions, ja que el nen venia amb hidrocefàlia. El nen va néixer amb moltes complicacions i el van diagnosticar com autista. Lluny de que els pares tiressin la tovallola i no volguessin saber res del seu fill o el portessin a un centre o es quedessin enfonsats per lo que havia passat, van decidir posar-li professors particulars i cuidar-lo al màxim possible perquè el nen pogués gaudir de la vida una mica. I va haver un moment que van anar a passejar i es van donar compte de que el nen reaccionava molt al cant dels ocells. Quan els ocells cantaven al bosc, per al que passejaven, el nen es quedava observant-los, no? Llavors el pare, que era molt intel·ligent, el va voler apuntar amb una profe particular de música, i la sorpresa va ser quan la profe es va donar compte de que aquest nen tenia una habilitat espectacular per la música, i es va donar compte quan ella va començar a tocar-li unes peces de Mozart, i sense mirar la partitura, només amb el que havia escoltat, ell li va reproduir exactament la cançó que ella li estava tocant. I aquí la profe es va quedar muda, es va quedar blanca i es va donar compte de que aquest nen tenia una capacitat increïble. I en el futur es va acabar convertint en un gran compositor de música clàssica al Japó. Avui acabaré el programa posant-vos un fragment de la seva música, però abans de res m'agradaria acabar, com sempre, com fem sempre, amb una frase, en aquest cas d'un dels millors neuròlegs de la història de la humanitat, Oliver Sacks, que va morir fa uns anys i que té un llibre molt interessant que es diu Musicologia, en la que parla de l'efecte de la música en el cervell en general, i quan se li va preguntar sobre Alzheimer, ell va contestar: la música és una de les poques armes que tenim els terapeutes per fer front a l'avanç de l'Alzheimer. Imagineu, un dels millors neuròlegs del món parlant de la música com una de les principals eines per combatre la malaltia d'Alzheimer. Amb això acabem el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Us esperem la setmana que ve en aquest programa, en el vostre programa, que és El Grup.
Suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. Al grup, dijous de 4 a 4:45 a Ràdio Sant Vicenç.